Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Aquest matí agafeu el paraigua abans de sortir de casa perquè el temps canvia i, atenció, s'acosten llevantades. És, sens dubte, la notícia meteorològica de la jornada en un dimecres que comença amb el cel tapat, amb pluja i amb temperatures una mica més altes, amb uns valors molt similars als que teníem ahir. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures?
Doncs tenim un grau negatiu a Vall de Núria, en tenim 3 ja a Das, 5, 6 graus els tenim ara mateix a Camprodon, 7 a Sant Pau de Segúries, a Santa Pau, a les Preses i a la Vall d'en Bas, 8 graus a Olot, a Ripoll, a Castellfollit de la Roca, 9 a Montagut, 10 a Mieres, 11 graus a Besalú, 12 a Banyoles, 13 a Girona i a Figueres i 14 a Roses.
Doncs anem a l'abans de la previsió. Dani, canvis ja a partir d'avui.
Dia variable, mig ennublat aquest dimecres, boirina, molta humitat, alguna boira alta, pot arribar a caure algun plogim, poca cosa, bàsicament Costa Brava, potser la Garrotxa, Pla d'Estany i especialment cap a l'Alt Empordà. De moment poca precipitació, però es va preparant ja aquesta situació de llevant amb vent moderat i comença a alterar-se la situació marítima. Dijous, dia tapat, pluja, plogim, a la tarda, sobretot migdia i tardes quan més pot ploure, pluges que puguin superar fins i tot els 50 litres per metre quadrat i pot continuar la nit. Podria ser que entre dijous i divendres alguns sectors s'aproximin als 100 litres per metre quadrat. Ho anirem seguint cada cop amb més vent de llevant i gregal, forta maró a Maragassa, onades de 2 a 4 metres i vent de llevant o gregal que pugui superar els 60-70 km per hora. Això pel que fa doncs a dijous i divendres, que ens arribaria al màxim d'aquesta pertorbació de llevant que s'anomena Regina, pertorbació Regina. I dissabte potser el matí aguanta amb bancs de boira, poca pluja, però la tarda i el vespre pot tornar a ploure i aquests propers dies la cota de neu de moment cap a 2.000 metres, potser dijous nit i divendres baixaria cap als 1.700.
Gràcies, Dani. Aquesta és la previsió meteorològica de cara a les properes hores que ens augura un cap de setmana de llevant.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Polèmica a l'Ajuntament de Gombrèn. L'oposició exigeix la dimissió de l'alcalde, diuen, per falta de transparència. Diuen que no s'ha celebrat cap ple des del mes d'octubre i que es nega a donar les informacions que demanen. Escoltem a Pere Brui, és membre de l'oposició.
Nosaltres públicament sí la demanem, que prengui responsabilitats. Creiem que el seu govern no és l'adequat pel poble i que Gombrèn es mereix més. Sobretot quan hem plegat de l'equip de govern, aquest hermetisme encara s'ha vist més agreujat i la nostra única eina que tenim per realitzar la nostra feina com a regidors és assistir als plens ordinaris. Ara fa una setmana vam celebrar un ple extraordinari.
Els regidors de l'oposició li demanen la dimissió i l'alcalde diu que no pensa dimitir. Assegura que s'acosten eleccions i que seria una irresponsabilitat plegar ara. A Olot, uns 18.000 vehicles circulen cada dia per l'avinguda Sant Jordi. Entre 21.000 i 22.000 ho fan per l'avinguda de Santa Coloma.
Són unes dades que ha detallat l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. Entre altres aspectes de mobilitat, ha avançat que quan la variant sigui una realitat se sancionaran a tots aquells camions que passin per dins la ciutat innecessàriament. Pel que fa a les obres de la variant, confia que a finals d'aquest any puguin començar.
Estic esperant aquest primer trimestre. La consellera i el director general de carreteres es van comprometre a venir-me a ensenyar el projecte, el definitiu, el que han d'aprovar definitivament, que encara no han vingut. Vaig parlar-hi fa pocs dies, m'han dit que vindrien de seguida, que estaven acabats de complementar uns informes i que ja ens vindrien a ensenyar, diguem, el projecte definitiu que s'entregarà al constructor per fer les obres. Anem amb uns mesos de retard, perquè això es preveia que passés fa 2-3 mesos, perquè es va dir que això es faria a finals de desembre. Estem a principis de març, segurament fins a finals de març no ens mourem a la segona etapa, que és iniciar el concurs, la licitació perquè guanyi una empresa que construeixi aquesta variant.
L'escorxador del Ripollès torna a estar en el punt de mira del Consell Comarcal. Fa gairebé un any, l'equip de govern va encarregar la redacció d'un estudi per valorar l'entrada a l'accionariat d'ERSA.
Des del Consell apunten que l'objectiu és recuperar un equipament que potenciaria el teixit empresarial i el sector primari del Ripollès.
Escoltem el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rossell.
Penso que és un projecte de comarca molt important i que ens permetrà doncs que 80-90 empreses ramaderes doncs que poden utilitzar aquest servei doncs no tinguin de marxar fora. Al mateix temps estem fent una sèrie d'accions, no? Nosaltres estem fent aquest estudi de viabilitat des del Consell, hem buscat el finançament,
Des d'ERS estan fent una auditoria, doncs, perquè també va quedar temes administratius una mica pendents d'alguns ajuntaments que vam comprar accions però que no es van acabar de consolidar, i això s'ha de fer.
Millores en camins, xarxa d'aigua i eficiència energètica a Montagut. L'Ajuntament ha arreglat el camí de Cal Rei i ha posat plaques fotovoltaiques al casal.
També ha portat millores a la xarxa d'aigua als carrers Diputació i Prat. Ara tenen previst fer una nova captació a Montagut i arreglar un pou d'Oix.
L'alcalde és Lluís Abel.
Un tram on passen tots els vehicles d'envergadura, perquè el nucli vell de Montagut té unes particularitats que són carrers estrets. Aleshores, el pujant de Cal Rei era el lloc on podien passar els camions de deixalles, de serveis, de bombers, de negocis del poble, i era quedava estret i el ferm era bastant fet malbé.
L'Ajuntament de Ripoll ha de renovar durant aquest 2026 el contracte amb l'empresa que s'ocupa dels aparcaments de pagament al poble.
Som-hi, Ripoll, demana a l'equip de govern que es marquin de nou algunes places de la zona de la Farga Palau o del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, per exemple, perquè alguns veïns s'han queixat que són massa estretes.
Escoltem a Joaquim Colomer, portaveu de Som-hi Ripoll.
Hem detectat que, per exemple, aquí a la zona de Mossèn Cinto tenim una amplada de 2,12 de places d'aparcament, en canvi, a la zona de Farga Catalana estem al voltant de 2,20, i en canvi a la zona més nova, que és la zona de l'ambulatori, estem a 2,50. Aquesta diferència de 2,12 a 2,50 són 40 centímetres que ens permeten, doncs, poder baixar del vehicle sense que hi hagi cap problema. Davant d'aquesta situació i davant de que estem, doncs, en un moment de renovació de contracte amb la concessionària que gestiona totes les places aquestes d'aparcament, el que fem és demanar, doncs, que s'actualitzi.
Anem descobrint ja, mica en mica, qui seran les cares visibles als cartells electorals de les eleccions municipals previstes per d'aquí a poc més d'un any. En el cas de Junts, a Olot, Agustí Arbós es mostra amb il·lusió i ganes de ser l'alcaldable de la formació a les eleccions municipals del 2027. Explica que vol tirar endavant diferents projectes i s'ha fet una bona feina, segura, en l'any que porta al capdavant de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot.
Destaca que en aquest període s'ha rebaixat la delinqüència i que s'han fet passos endavant en projectes com el nou CAP de Sant Miquel.
Bé, jo tinc la il·lusió, tinc les ganes, porto aquest any d'alcalde, estic content de la feina que hem fet, hem encarat bé els temes principals que veiem que havíem d'encarar. Veig que les dades ens acompanyen, veiem que hi ha hagut millores en temes claus, no veiem, no? Per exemple, la delinqüència a Olot ha baixat per primera vegada, encara que sigui poc, un 5%, per primera vegada en 6 anys. Això vol dir que anem en la bona direcció. Vol dir que aquell esforç que hem fet amb més policia, amb més controls, amb més especialització en seguretat ciutadana, ha millorat.
I en cultura avui parlarem del Festival Mot, perquè Olot es prepara per fer tota mena de viatges a través del Festival de Literatura Mot.
Del 16 al 21 de març s'oferiran xerrades, debats i activitats complementàries a Olot, i seran noms com Miriam Cano i Oriol Canosa, Antoni Martí Monterde o Maria Estepanova, entre d'altres. Aquest dimarts s'ha fet la presentació del festival.
L'Eva Vázquez és la comissària del festival.
El viatge és un regal enverinat, perquè és una paraula tan polisèmica que hi caben tota classe de viatges. Que de fet hem triat el tema del viatge en un moment bastant complicat, justament per viatjar, no? Perquè no van els trens, ara no van ni tan sols els avions, no? per aquest conflicte que hi ha a l'Orient Pròxim. Bueno, però d'això es tracta una mica. Un festival de literatura també es pot proposar contradir la realitat.
Anem als esports. El Club Tenis Taula Olot afronta el derbi gironí amb la màxima confiança després d'una doble victòria.
El conjunt olotí rebrà l'Escala aquest divendres en un partit amb dues dinàmiques totalment oposades. El partit es jugarà aquest divendres, com dèiem, a 6:45 de la tarda. El vicepresident és Xevi Selles.
Vam relaxar, ja en aquesta doble jornada va venir el Burgos, guanyàvem 2-0, ens van ser capaços d'empatar, malgrat que vam veure que venien amb dos estrangers molt bons, i la prova és que el diumenge van guanyar, no? Però són partits d'aquests que tu has de mantenir la serietat, has de mantenir la competitivitat, i a més l'afrontem, doncs, bueno, amb una tripleta de solvent i que últimament ens venen deleitant amb molt bons partits, estan a un nivell tots molt alt.
I hem de parlar també del grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot, que vol tornar a guanyar el Campionat de Catalunya de grups de show i quartets, que podreu veure aquest cap de setmana en directe a través d'Olot Televisió i Televisió del Ripollès.
La competició es durà a terme aquest cap de setmana a Granollers i el Club Olotí hi participarà amb tres equips.
Escoltem el coreògraf i màxim responsable, Ricard Ricard Planiol.
Som gaire partidaris de fer canvis i la veritat és que en absolut cap de les tres coreografies s'ha realitzat canvis i el que s'ha fet són millores a nivell de sincronització, a nivell tècnic, més de domini de patir i els dibuixos, poder doncs, obrir molt més els espais perquè aquesta coreografia se pugui adaptar amb unes mides que ara serà una pista una mica més gran de la que ens vàrem trobar a la semifinal.
I el pavelló municipal de Ripoll ha estat la seu del tercer Open de patinatge de la temporada en l'àmbit català.
El Club Patí Ripoll ha participat amb les més patinadores més petites que competien del nivell 2 al 4 buscant sumar punts per classificar-se pel Campionat de Catalunya de final de temporada.
Escoltem la professora de patinatge, Aina Izquierdo.
Hi ha diferents nivells, n'hi ha de l'1 al 4 i cada nivell té els seus integratius que són doncs, salts, o patinar endavant, executar-ho tot una mica amb cara i ulls, per així dir-ho, i llavors doncs, totes les nenes tenen diferents balls, però sempre realitzen les mateixes coses i els jutges doncs, valoren en funció de lo bé que ho fan.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som la Duart i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Quatre minuts i en punt, un quart de nou del matí. Anem cap a Gombrèn perquè l'oposició a l'Ajuntament de Gombrèn critica la manca de transparència i comunicació de l'alcalde del poble. En concret, es refereixen a les sessions plenàries de caràcter ordinari. Des del passat mes d'octubre, Gombrèn no n'ha fet cap. També critiquen la manca de respostes davant les preocupacions dels veïns i veïnes en qüestions del dia a dia.
Els regidors de l'oposició li demanen la dimissió, mentre que l'alcalde argumenta que tot plegat respon a que es comencen a aproximar les eleccions i que no pensa dimitir perquè si ho fes seria una gran irresponsabilitat.
Laura Segú.
Els dos regidors a l'oposició de Gombrèn han fet arribar una carta als veïns lamentant la manca de transparència per part del govern municipal liderat per César Uller. En concret es refereixen a la periodicitat dels plenaris ordinaris. Exposen que el darrer que es va celebrar va ser el mes d'octubre. També que des d'alcaldia no responen a les peticions d'informació de qüestions del dia a dia. Al final de la carta demanen a l'alcalde que dimiteixi. Pere Brull, oposició a Gombrèn.
Nosaltres públicament sí la demanem que prengui responsabilitats. Creiem que el seu govern no és l'adequat pel poble i que Gombrèn es mereix més. Sobretot quan hem plegat de l'equip de govern, aquest hermetisme encara s'ha vist més agreujat. I la nostra única eina que tenim per realitzar la nostra feina com a regidors és assistir als plens ordinaris. Ara fa una setmana vam celebrar un ple extraordinari, cosa que hauria d'haver estat un ordinari i no es va tractar res del dia a dia. Nosaltres ja som escèptics de la figura de l'alcalde. Volem recalcar que està governant sense una majoria en el ple.
L'alcalde César Uller afirma que aquest no és el primer cop que els dos regidors li demanen la dimissió. Per a Uller, tot plegat respon a que es comencen a aproximar les eleccions municipals. L'alcalde assumeix que és cert que el darrer plenari ordinari va ser el mes d'octubre, però argumenta que per conveniència i practicitat de la interventora es va decidir ajuntar els punts que s'han tractat en el plenari extraordinari d'aquest mes de febrer, on Uller recorda que el regidor Martí Vidal no hi va assistir. César Uller.
Sembla ser que hi ha una llei que t'obliga, però que la mateixa intervenció et diu, escolta'm, no ho fem dins d'aquesta data. Parlen de que no s'ha fet el ple ordinari el mes de gener i en aquest ple extraordinari que es va fer, acumulant els temes, el senyor Vidal no es va presentar. Els dos regidors díscols, perquè són díscols de la mateixa candidatura, que en un moment donat van decidir passar a l'oposició, doncs el seu objectiu sempre ha estat aquest.
Pel que fa a la manca de transparència exposada des dels dos regidors opositors en relació a la comunicació amb els veïns, l'alcalde insisteix que el xat del grup del poble no és el lloc per respondre i que tothom té el seu telèfon. En relació a la dimissió que es li demana públicament, l'alcalde es mostra contundent a l'hora de respondre. Afirma que seria una irresponsabilitat total dimitir. També que la seva voluntat és tornar-se a presentar.
Per tant, que no esperis la teva dimissió, entenc.
Ah, no, esclar que no, vull dir, no tindria cap sentit. A part de que ja vaig dir en el seu moment, ja fa temps, que seria una irresponsabilitat total. Bé, ja veiem on aniria a caure el govern de l'Ajuntament. Però clar, quan es produeixen coses d'aquestes, llavors dius, esclar, és que estem en període preelectoral, no? Hi ha gent que ja fa un any que està en període preelectoral, segons com i on, sí, això va així. I per les pròximes eleccions, doncs clar, no hi ha més remei que presentar-s'hi.
Aquests darrers dies hi ha hagut polseguera en el grup de WhatsApp del municipi a raó d'un banc que va desaparèixer i que els veïns i veïnes demanen més informació del que havia passat i que es restituís. L'alcalde ha afirmat a aquest mitjà que aquest banc serà col·locat novament sense cap data determinada després que s'hagin realitzat les actuacions pertinents per tal que les autocaravanes poguessin girar adequadament per accedir a la nova àrea d'aparcament.
Ara sentíem l'alcalde de Gombrèn parlant d'aquesta proximitat de les eleccions municipals i, de fet, cada vegada es van desvetllant qui seran els caps de llista en els propers comicis, que, recordem, es celebraran d'aquí a poc més d'un any. A Olot, Agustí Arbós es mostra amb il·lusió i ganes de ser l'alcaldable de Junts a la ciutat a les eleccions municipals del 2027.
Explica que vol tirar endavant diferents projectes i s'ha fet una bona feina en l'any que porta, diu, al capdavant de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot. Destaca que en aquest període s'ha rebaixat la delinqüència i que s'han fet passos endavant en projectes com el nou cap de Sant Miquel.
Informa Roger Isen.
A poc més d'un any vista de les eleccions municipals arreu de Catalunya, es van perfilant els candidats dels diferents partits. En el cas d'Olot, aquest dimarts explicàvem que Josep Quintana repetirà com a número 1 d'Esquerra Republicana després de ser ratificat pel seu partit i a l'espera de saber què proposen la resta de grups. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha explicat en una entrevista a Olot Televisió que, per part seva, té la il·lusió i les ganes de presentar-se en els propers comicis.
Bé, jo tinc la il·lusió, tinc les ganes, porto aquest any d'alcalde, estic content de la feina que hem fet, hem encarat bé els temes principals que veiem que havíem d'encarar. Veig que les dades ens acompanyen, veiem que hi ha hagut millores en temes claus, no veiem, no? Per exemple, la delinqüència a Olot ha baixat per primera vegada, encara que sigui poc, un 5%, per primera vegada en 6 anys. Això vol dir que anem en la bona direcció. Vol dir que aquell esforç que hem fet amb més policia, amb més controls, amb més especialització en seguretat ciutadana ha millorat.
Arbós detalla que hi ha projectes sobre la taula encara per seguir treballant. Exemples com el de la Variant, la piscina municipal coberta o el futur CAP del barri de Sant Miquel previst per inaugurar-se aquest mes de juliol, entre d'altres. Pel futur també considera que hi ha accions que vol dur a terme.
Tenim tot un seguit d'accions i una línia claríssima que hem anat seguint. Jo tinc ganes de seguir, tinc projectes que vull tirar endavant, que vull que funcionin. Tinc clar cap on ha d'anar la ciutat, tinc molt clar, i per tant, amb aquesta intenció, jo sí que evidentment tinc la intenció de poder-me tornar a presentar a les eleccions el 2027.
Si Junts per Catalunya, partit del qual representa Agustí Arbós, ratifica aquesta decisió de l'actual alcalde d'Olot, Arbós optarà a iniciar el que seria el seu primer mandat sencer a l'alcaldia de la ciutat, després d'assumir el càrrec arran de la renúncia de Pep Berga ara fa un any.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Passen 3 minuts del punt d'un quart de 9 del matí. Us ho explicàvem en aquest mateix programa, la marca de garantia producte del Ripollès, impulsada des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, identifica els productes agroalimentaris produïts o elaborats a la comarca. Ja fa 10 anys de la reestructuració d'aquesta marca i ara en volem parlar precisament amb una de les seves responsables. Senyora Mauri, què tal, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada del 5 minuts més. Expliqui'ns en detall exactament aquesta marca, què contempla i què pretén preservar.
Bé, aquesta marca va néixer d'un procés participatiu que es va iniciar el 2006 amb diferents sectors, iniciant sector primari, després van entrar comerços pel que fa forns i carnisseries, i una mica el que vol és posar en valor el producte agroalimentari que tenim aquí a la comarca del Ripollès i donar un punt afegit de qualitat i de garantia, ja que segueix un reglament per cada producte que tenim.
De vegades, amb aquest tipus de marca s'ha de ser especialment estricte i exigent. Quins són els requisits que han de complir aquells establiments que puguin presumir de gaudir d'aquesta marca i de formar part d'aquest producte?
Bé, per una banda, és a dir, així en general, perquè no entrem producte a producte, però sí que els productes que provenen d'origen animal directament, o sigui que són produïts, demanem que siguin bestiar que són nascuts, criats, engreixats i sacrificats aquí al Ripollès, i els que són elaborats, que estiguin elaborats aquí a la comarca. Després, segons cada producte, hi ha uns requisits, més o menys, i pel que fa als establiments, el que fem és certificar aquells restaurants o aquells comerços que tenen el producte de la marca de garantia, producte del Ripollès, emetem un certificat anual amb un distintiu, que aquest distintiu s'entrega a aquells establiments que tenen 5 productes o més, i bàsicament, és a dir, aquests certificats els acabem sabent perquè són els clients dels nostres productors associats, productors i elaboradors. Després es demana un parell de cops a l'any, com a mínim, quins són aquests clients i es van actualitzant aquestes dades. Evidentment, el certificat s'emet un cop a l'any fins l'any següent.
Per als productors, per als establiments, què suposa poder lluir, poder presumir de que tenen aquesta marca en el seu establiment?
Bé, per una banda, jo crec que és molt important poder, sobretot això, no?, garantir que el producte que tu tens en un taulell o que està servint en un restaurant, doncs és producte que és local. Perquè moltes vegades pensem a la confusió aquesta, no? Ja pel fet de tenir un establiment, una carnisseria, un restaurant, que el tens a la comarca, que el tens aquí al poble, no vol dir que sempre el producte que tens aquí sigui, doncs, si veus que tens carn de vedella, doncs no, possiblement no és de les vedelles que tens al costat, no? És una mica de garantir de cara al consumidor, doncs, un origen d'aquell producte amb una qualitat a darrere.
Podríem dir que el producte local, el producte de proximitat, està de moda?
Sí, jo crec que des de fa un temps sí que ja està. Es valora sobretot el fet aquest. Sobretot ho veiem en restaurants que el producte que tenen està servit en un plat i, per tant, el client no veu els envasos i que moltes vegades són els restaurants que ens acaben demanant: ostres, com puc certificar, com puc garantir que el producte que estic servint és d'aquí? I entenc que això, que sí, que és una, que és aquest, bueno, el fet aquest que el client està demanant pel nom d'aquell productor l'origen i que, per tant, està de moda.
Està de moda i a vegades les modes, diguem-ne, es paguen. Un producte local ha de ser necessàriament car o a vegades això ho tenim mal entès?
No ha de ser necessàriament car. Aquí és opinió personal, però penso que el que acabes pagant és un producte de proximitat, un producte que tens al costat de casa, que està produït per un productor. La gent associada al producte del Ripollès, en principi són productors petits, són elaboradors petits, i moltes vegades són empreses familiars. Després, és aquest tipus de productor o elaborador que en molts casos ells saben fer una feina, però no saben fer de comercial, perquè no tenen temps, moltes vegades. Vull dir que jo crec que això, o sigui, el preu, no és que sigui més car, simplement és donar un valor. Potser plantegem-nos quan, o sigui, pensar això, no?, què costa produir un quilo de carn o un quilo de formatge, i quan el comprem barat en una gran superfície, doncs pensem per què és més barat en aquella gran superfície, què porta aquell producte o què no porta.
Certament, els productes de casa són els productes que coneixem i tenen un valor especial. Gràcies per atendre'ns avui, senyora Mercè Mauri, és tècnica agroalimentària de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. Seguirem de prop la marca i bé, animem aquells productors locals a que l'adquireixin, a que s'hi facin, perquè la veritat és que aquesta sensació de cohesió sempre és important a l'hora de defensar determinades marques. Gràcies per ser-hi. Que passi bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. De seguida, anem als esports. I parlem del Club Tenis Taula Olot, que afronta el derbi gironí amb la màxima confiança després d'una doble victòria, Roger.
El Club Tenis Taula Olot està en el millor moment de la temporada i de la seva història. Després de guanyar la Copa del Rei, també ha aconseguit una doble victòria més que important contra dos rivals complicats que el continua consolidant a la part alta de la classificació. Ara el conjunt olotí rep a l'escala en el derbi gironí. Els visitants són penúltims, classificats amb només 6 punts i es troben a 3 de la permanència de la superdivisió. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xevi Sellas, explica que l'equip ha de sortir al màxim per aconseguir una nova victòria.
Vam relaxar, eh? Ja en aquesta doble jornada va venir el Burgos, guanyàvem 2-0, ens van ser capaços d'empatar, malgrat que vam veure que venien amb dos estrangers molt bons, i la prova és que el diumenge van guanyar, no? Però són partits d'aquests que tu has de mantenir la serietat, has de mantenir la competitivitivitat, i a més l'afrontem, doncs, bueno, amb una tripleta de solvent i que últimament ens venen deleitant amb molt bons partits, a un nivell, estan a un nivell tots molt alt.
El Club Tenis Taula Olot afronta aquest derbi gironí amb una tripleta que es troba en un gran estat de forma. Jugaran Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost. Ara mateix, el conjunt olotí és quart classificat amb 18 punts, empatat amb l'Irun Lequeinea, que és cinquè, i a només 2 punts de la segona posició. Sellas explica que aquest tipus de partits són els que s'han de guanyar si es vol estar a la part alta de la taula a final de temporada.
Vam intentar mantenir, doncs, aquesta quarta posició i, doncs, fins i tot poder ser capaços d'intentar saltar, doncs, una tercera o una segona plaça, doncs, bueno, seria bonic, no? I a més, doncs, milloraria les classificacions finals de les altres temporades, i també, doncs, és un repte important. I a més, també mantenir aquest nivell alt i de concentració i de competitivitat l'hem de mantenir, perquè a banda de la superdivisió tenim a finals d'abril la fase final de la Trophy, i veurem una miqueta, doncs, ens interessa mantenir el ritme.
El Club Tenis Taula Olot rebrà a un Club Tenis Taula a l'escala que només ha aconseguit 2 victòries en tota la temporada. El partit es jugarà a 6:45 de la tarda, com sempre, al Pavelló Pla de Llacs. Abans, però, la plantilla del conjunt olotí serà rebuda a l'Ajuntament d'Olot amb motiu de la consecució de la Copa del Rei a Tarragona, que va aconseguir fa pocs dies. Ara la temporada va arribant al seu tram final, perquè només queden 8 jornades per acabar-la. L'objectiu continua sent el mateix: classificar-se per Europa i millorar la puntuació d'altres temporades.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar: Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
Fa 22 anys que al Racó de la Llum escoltem, assessorem i cuidem cada detall perquè tu et sentis bé, avui i cada dia. Productes naturals i ecològics, triats amb criteri, experiència i molta dedicació. Perquè al Racó de la Llum, el més important, ets tu. Racó de la Llum, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs al Mercat d'Olot o al WhatsApp 669 72 77 08. Al Racó de la Llum. 22 anys al vostre costat.
Aquest diumenge 8 de març, viatge segles enrere. Arriba Besalú Obert. Una oportunitat única per descobrir el patrimoni mil·lenari de Besalú a través de visites guiades que et revelaran la seva història fascinant. Recorre el Call Jueu amb el Mercat d'Artesans. Deixa que els més petits aprenguin jugant al taller infantil. I entra a l'Església de Sant Vicenç en una visita guiada plena d'art i memòria. Pedra, llegat i emoció. Més informació a l'Oficina de Turisme i a les xarxes socials de Besalú. Per reserves de les visites guiades podeu trucar al 972 59 12 40. Aquest diumenge 8 de març viu la història de primera mà.
Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Tens jardí o terrassa i vols estalviar?
A Jardineria Jaume estudiem la teva problemàtica amb jardins de baix manteniment. A més, tenim fruiters, aromàtiques i planter de qualitat. Vine'ns a veure. Ens trobaràs a la 26, sortida 69 de Sant Joan les Fonts. Al web jardineriajaume.net i a Instagram. Jardineria Jaume. Horts i jardins a la teva mida.
Davant de l'absència de dents, la millor opció per recuperar la funcionalitat completa de la boca i aconseguir un gran resultat estètic són els implants dentals. Per això, realitzem una implantologia d'alt nivell amb el suport de la tecnologia més innovadora. A Clínica Dental Serra Marín ens adaptem a cada pacient en condicions de finançament i plans especials adaptats. Contacta amb nosaltres trucant al 972-280-896.
Bon dia, bona hora, són 8:45, ens posem al dia de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Uns 18.000 vehicles circulen cada dia per l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Entre 21.000 i 22.000 ho fan per l'Avinguda de Santa Coloma. Són unes dades que ha detallat l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. Entre altres aspectes de mobilitat, ha avançat que quan la variant sigui una realitat, se sancionaran a tots aquells camions que passin per dins la ciutat de forma innecessària.
Pel que fa a les obres de la variant, confia que a finals d'aquest any puguin començar.
De fet, té una reunió prevista de cara als propers dies.
Estic esperant aquest primer trimestre. La consellera i el director general de carreteres es van comprometre a venir-me a ensenyar el projecte, el definitiu, el que han d'aprovar definitivament, que encara no han vingut. Vaig parlar-hi fa pocs dies, m'han dit que vindrien de seguida, que estaven acabats de complementar uns informes i que ja ens vindrien a ensenyar, diguem, el projecte definitiu que s'entregarà al constructor per fer les obres.
L'escorxador del Ripollès torna a estar en el punt de mira del Consell Comarcal del Ripollès. Fa gairebé un any, l'equip de govern va encarregar la redacció d'un estudi per valorar l'entrada a l'accionariat d'ERSA.
Des del Consell apunten que l'objectiu és recuperar un equipament que potenciari el teixit empresarial i el sector primari del Ripollès.
Escoltem el president de l'ENSA, Amadeu Rossell.
Penso que és un projecte de comarca molt important i que ens permetrà doncs, que 80-90 empreses ramaderes doncs, que poden utilitzar aquest servei doncs, no tinguin de marxar fora. Al mateix temps estem fent una sèrie d'accions. No? Nosaltres estem fent aquest estudi de viabilitat des del Consell, hem buscat el finançament, des d'ERS estan fent una auditoria doncs, perquè també va quedar temes administratius una mica pendents d'alguns ajuntaments que vam comprar accions però que no es van acabar de consolidar i això s'ha de fer.
Millores en camins, xarxa d'aigua i eficiència energètica a Montagut. L'Ajuntament ha arreglat el camí de Cal Rei i ha posat a plaques fotovoltaiques al casal.
També ha completat millores a la xarxa d'aigua als carrers Diputació i Prat. Ara tenen previst fer una nova captació a Montagut i arreglar un pou d'oix.
L'alcalde és Lluís Abel.
Un tram on passen tots els vehicles d'envergadura perquè el nucli vell de Montagut té unes particularitats que són carrers estrets. Aleshores, el pujant de Cal Rei era el lloc on podien passar els camions de deixalles, de serveis.
L'Ajuntament de Ripoll ha de renovar durant aquest 2026 el contracte amb l'empresa que s'ocupa dels aparcaments de pagament al municipi.
En aquest sentit, Som i Ripoll demana a l'equip de govern que es marquin de nou algunes places de la zona de la Farga Palau o del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, per exemple, perquè alguns veïns s'han queixat que són massa estrets.
Escoltem a Joaquim Colomer.
Hem detectat que, per exemple, aquí a la zona de Mossèn Cinto tenim una amplada de 2,12 de places d'aparcament, en canvi a la zona de Farga Catalana estem al voltant de 2,20 i en canvi a la zona més nova, que és la zona de l'ambulatori, estem a 2,50. Aquesta diferència de 2,12 a 2,50 són 40 centímetres que ens permeten doncs, poder baixar del vehicle sense que hi hagi cap problema.
Altres temes que avui són notícia. L'oposició de l'Ajuntament de Gombrèn exigeix la dimissió de l'alcalde del municipi, diuen, per falta de transparència. Diuen que no s'ha fet cap ple ordinari des del mes d'octubre i que l'alcalde es nega a passar la informació que demanen. El mateix alcalde diu que no pensa dimitir perquè, al seu entendre, seria una irresponsabilitat. Agustí Arbós es mostra amb il·lusió i ganes de ser l'alcaldable de Junts a Olot a les eleccions municipals del 2027.
Explica que vol tirar endavant diferents projectes i s'ha fet una bona feina en l'any que porta al capdavant de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot. Destaca que en aquest període s'ha rebaixat la delinqüència i que s'han fet passes endavant en projectes com el nou Cap de Sant Miquel.
Olot es prepara per fer tota mena de viatges a través del Festival de Literatura MOT.
Del 16 al 21 de març s'oferiran xerrades, debats i activitats complementàries.
Ripoll dona la benvinguda a la primera ripollesa nascuda aquest 2026 al municipi amb l'entrega del tradicional Lot del Nadó. El consistori infantil de Ripoll, juntament amb Ripoll Comerç, ha participat en aquest acte simbòlic que enguany celebra el seu 10è aniversari. En esports, el Club Tenis Taula Olot afronta el derbi gironí amb la màxima confiança després d'una doble victòria.
Doncs sí, el conjunt olotí rebrà l'Escala aquest divendres en un partit amb dues dinàmiques totalment oposades.
I el grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot vol tornar a guanyar el Campionat de Catalunya de grups de show i quartets, que podreu veure en directe a través d'Olot Televisió i de Televisió del Ripollès.
La competició es durà a terme aquest cap de setmana a Granollers i el Club Olotí participarà fins amb tres equips.
El pavelló municipal de Ripoll ha estat la seu del tercer Open de patinatge de la temporada en l'àmbit català.
El Club Patí Ripoll ha participat amb les patinadores més petites que competien de nivell 2 al 4 buscant sumar punts per classificar-se pel Campionat de Catalunya de final de temporada.
Hem arribat a les 8:35.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som l'Eduard i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món es desperta amb aquesta informació. Atenció, Donald Trump ordena trencar relacions comercials amb Espanya, que titlla d'aliat horrible de l'OTAN. Ningú ens dirà que no fem servir les bases dels Estats Units, ha dit, després del posicionament espanyol a la guerra a l'Orient Mitjà. Mentrestant, el govern xifra en 6.115 els catalans a l'Orient Mitjà i insta els no registrats a identificar-se als consulats de forma urgent.
Un primer vol amb 175 espanyols repatriats ha arribat aquest dimarts al vespre a Madrid, procedent d'Abu Dhabi.
Renfe crea una empresa de busos per estalviar diners quan ha d'oferir servei per carretera.
L'operador calcula un estalvi entre 90 i 130 milions en 10 anys amb el nou model.
D'altra banda, polèmica amb l'examen MIR del 2026, queixes per falta de vigilància i, atenció, sospites de la utilització de la intel·ligència artificial.
L'Enrenou ha arribat fins i tot al número 1, un estudiant de Tarragona amb una nota històrica que nega haver copiat i el Ministeri de Sanitat també ho descarta.
L'atur es repunta en 2.039 parats, però marca el febrer més baix des del 2008.
Hi ha més de 3.850.000 persones afiliades a un registre rècord en un febrer a Catalunya.
5 morts i un desaparegut en trencar-se una passarel·la sobre el mar a Santander.
L'accident ha passat a la platja del Bocal, a uns 4 quilòmetres de la capital càntabra.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Si teniu plans de cara als propers dies, consulteu les previsions meteorològiques perquè s'acosta una llevantada. De fet, aquest matí ens hem despertat ja amb alguns plogins i amb el cel totalment encapotat a les nostres comarques. Dani.
Dia variable, mig ennublat aquest dimecres, boirina, molta humitat, alguna boira alta, pot arribar a caure algun plogim, poca cosa, bàsicament Costa Brava, potser la Garrotxa, Pla d'Estany i especialment cap a l'Alt Empordà. De moment poca precipitació, però es va preparant ja aquesta situació de llevant amb vent moderat i comença a alterar-se la situació marítima. Dijous, dia tapat, pluja, plogim, a la tarda, sobretot migdia i tardes quan més pot ploure, pluges que puguin superar fins i tot els 50 litres per metre quadrat i pot continuar la nit. Podria ser que entre dijous i divendres alguns sectors s'aproximin als 100 litres per metre quadrat. Ho anirem seguint, cada cop amb més vent de llevant i gregal, forta maror a Maragassa, onades de 2 a 4 metres i vent de llevant o gregal que pugui superar els 60-70 km per hora. Això pel que fa doncs a dijous i divendres, que ens arribaria al màxim d'aquesta pertorbació de llevant que s'anomena Regina, pertorbació Regina. I dissabte potser el matí aguanta amb bancs de boira, poca pluja, però la tarda i el vespre pot tornar a ploure i aquests propers dies la cota de neu de moment cap a 2.000 metres, potser dijous nit i divendres
divendres baixaria cap als 1.700.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Atenció a les xifres, uns 18.000 vehicles circulen cada dia per l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Entre 21.000 i 22.000 ho fan per l'Avinguda de Santa Coloma. Són unes dades que ha detallat l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, en una entrevista a Olot Televisió. Entre altres aspectes de mobilitat, ha avançat que quan la variant sigui una realitat se sancionaran a tots aquells camions que passin per dins la ciutat de forma innecessària. Pel que fa a les obres, confia que a finals d'aquest any ja puguem començar a veure màquines treballant sobre el terreny.
Un any després d'assumir l'alcaldia d'Olot, agafant el relleu de Pep Berga, Agustí Arbós ha repassat certs aspectes d'actualitat en una entrevista a Olot Televisió. Un dels principals és la mobilitat, estretament lligada a la construcció de la variant, projecte principal dels darrers anys a nivell de ciutat i també a nivell de la Garrotxa. Una obra que ja té una partida pressupostària en els pressupostos del 2026 presentats per la Generalitat i que tècnicament estava prevista a fer en un període d'entre 42 i 48 mesos. Un calendari d'actuació que s'hauria de començar a veure a finals d'aquest any o a principis de 2027. Un dels punts que l'alcalde d'Olot vol tractar en la propera trobada amb membres de la Generalitat.
Estic esperant aquest primer trimestre. La consellera i el director general de carreteres es van comprometre a venir-me a ensenyar el projecte, el definitiu, el que han d'aprovar definitivament, que encara no han vingut. Vaig parlar-hi fa pocs dies, m'han dit que vindrien de seguida, que estaven acabats de complementar uns informes i que ja ens vindrien a ensenyar, diguem, el projecte definitiu que s'entregarà al constructor per fer les obres. Anem amb uns mesos de retard, perquè això es preveia que passés fa tres mesos, perquè es va dir que això es faria a finals de desembre. Estem a principis de març, segurament fins a finals de març no ens mourem a la segona etapa, que és iniciar el concurs, la licitació perquè guanyi una empresa que construeixi aquesta variant.
Arbós ha afegit que si la variant es pot fer en 4 anys i no en 6 anys, tal i com preveu els pressupostos en partides econòmiques pel 2033, afirma que serà una prioritat, insistir en que el termini sigui el més curt possible. Pel que fa a les xifres actuals, ha detallat el nombre de vehicles que passen per punts com l'Avinguda Sant Jordi i l'Avinguda Santa Coloma.
Els números que tinc al cap rodons són més o menys 18.000 cotxes passen cada dia per l'Avinguda Sant Jordi, 18.000, i uns 21-22.000 per l'Avinguda Santa Coloma. Però és que per l'Avinguda Sant Jordi, d'aquests 18.000, 2.000 són camions grans.
Un pas de vehicles que en alguns dels casos és protagonitzat per camions, que en un futur, i en el marc del pla de mobilitat pensat amb la variant com a infraestructura principal, seran sancionats en el cas que passin per dins Olot i no hagin de descarregar en aquesta zona. A banda, Agustí Arbós ha remarcat que la zona de baixes emissions no serveix com a model de mobilitat a la ciutat actualment.
I a la millor zona de baixes emissions que podem fer a Olot és fer la variant i treure el trànsit pesat i una quantitat de cotxes importants. I aquí sí que notarem com els nivells de l'aire i la contaminació de l'aire milloren. I a partir d'aquí podem parlar. Però no vull que això sigui una espècie de subterfugi per no parlar de lo realment important, que és que es construeixi la variant d'Olot.
En els propers mesos s'ha de donar a conèixer el projecte definitiu de la variant entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. Una obra que compta amb una partida superior als 6 milions d'euros en el marc dels pressupostos catalans d'enguany.
L'escorxador del Ripollès torna a estar en el punt de mira del Consell Comarcal.
Des de l'inici del mandat, el Consell Comarcal del Ripollès ha mostrat un especial interès en l'escorxador, un equipament que consideren bàsic i clau per potenciar el sector primari de la comarca. A l'abril del 2025, el Consell va començar a treballar en diversos documents amb la voluntat d'entrar a l'accionariat d'ERSA, l'empresa que gestiona l'escorxador. Actualment, l'equip de govern continua treballant en aquest sentit, al mateix temps que s'ha posat a parlar amb els ajuntaments perquè els acompanyin en aquesta entrada. N'ha parlat en la seva visita al programa De Vall a Vall el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rossell.
Penso que és un projecte de comarca molt important i que ens permetrà doncs, que 80-90 empreses ramaderes doncs, que poden utilitzar aquest servei doncs, no tinguin de marxar fora. Al mateix temps estem fent una sèrie d'accions. No? Nosaltres estem fent aquest estudi de viabilitat des del Consell,
Hem buscat el finançament. Des d'ERC estan fent una auditoria, doncs, perquè també va quedar temes administratius una mica pendents d'alguns ajuntaments que vam comprar accions però que no es van acabar de consolidar, i això s'ha de fer, i per tant és un altre tema que s'ha d'arreglar. Nosaltres ens agradaria que, si el Consell entrem a dins de l'escorxador, ens acompanyin tots els ajuntaments de la comarca, perquè nosaltres representem ajuntaments i tenir la força de tots, i jo pensem que és la manera de fer-ho.
El president del Consell Comarcal ha remarcat la importància d'aquesta estructura, al·legant que potenciaria el teixit empresarial i el sector primari del Ripollès.
Si nosaltres volem potenciar tots els ramaders de la comarca, si volem potenciar, doncs, el producte de la comarca, doncs és imprescindible que puguem matar aquí a la comarca. Són escorxadors de baixa intensitat, que se'n diuen, però són imprescindibles en comarques petites com nosaltres. Per tant, hem d'intentar protegir-ho perquè, doncs, els ramaders i els consumidors, doncs, tinguin un producte nostre d'aquí.
Des del Consell asseguren que el projecte està mig embastat i que queda feina per fer, però són positius i comencen a veure la llum al final del túnel.
Tot és complicat perquè són, com t'he dit, doncs, hi ha diferents, cadascú anem fent la nostra feina, no? Però jo penso que és una cosa que està força ja avançada, i per tant jo penso que anirà tirant endavant aviat.
El projecte d'obra de l'escorxador està valorat en 1 milió d'euros i inclou la renovació de la maquinària i de la tecnologia, entre altres aspectes. L'objectiu des del Consell és donar-li viabilitat, i ja s'ha reservat una partida de 200.000 euros per aconseguir formar part de l'accionariat, cosa que es faria a través d'una ampliació de capital.
Gràcies, Marc. En Roura, a Montagut han fet millores en camins, a la xarxa d'aigua i també en eficiència energètica, Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Montagut i jo ja han anat tancant diferents projectes i obres que tenia iniciades. Una de les més importants ha estat l'eixamplament i millora del ferm del camí de Cal Rei, al carrer Tortellà, per un import de 40.000 euros, el 50% dels quals subvencionats pel Pla de Camins. Lluís Abel és l'alcalde.
Un tram on passen tots els vehicles d'envergadura, perquè el nucli vell de Montagut té unes particularitats, que són carrers estrets. Aleshores, el pujant de Cal Rei era el lloc on podien passar els camions de deixalles, de serveis, de bombers, de negocis del poble, i era, quedava estret, i el ferm era bastant fet malbé.
Pel que fa a mesures d'eficiència energètica, s'ha instal·lat un carregador de vehicles elèctrics davant l'Ajuntament, amb un cost de 12.000 euros. També s'han col·locat plaques fotovoltaiques al casal, amb un cost de 38.000 euros.
I això ens ha permès poder muntar un autoconsum, que ara estem fent, acabem de redactar les bases d'accés, i en breu, doncs, ho posarem a la ciutadania, però que s'hi pugui apuntar, doncs s'hi pugui apuntar. El radi és de 2.000 metres, 2 quilòmetres, des del punt.
Gràcies a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua han pogut completar noves millores a la xarxa d'aigua. Aquesta vegada la inversió rondava els 200.000 euros i s'han arreglat les canonades dels carrers Prat i Diputació. Aquest any tenen previst arreglar un pou i construir-ne un altre.
I el que hi ha previst fer ara és una cantació nova a sota el camp de futbol, d'aigua, per poder-nos ajudar, si tenim la sort de trobar una deu que sigui servible i que valgui la pena poder extreure. Fem un sondeig, no una cantació, bàsicament, i després intentem arreglar el pou d'Oix, que han detectat que hi havia unes incidències, i com que és l'única cantació que tenim, és per evitar que hi hagi problemes d'avaries i que puguem garantir l'extracció i la captació d'aigua.
De Montagut anem cap a Ripoll, perquè l'Ajuntament ha de renovar durant aquest 2026 el contracte amb l'empresa que s'ocupa dels aparcaments de pagament del poble. Som-hi, Ripoll demana a l'equip de govern que es marquin de nou algunes places a la zona de la Farga Palau o del carrer Mossèn Cinto Verdaguer. Ens ho explica en Martí Palau.
Som-hi, Ripoll demana a l'Ajuntament que eixampli els aparcaments de zona taronja i blava de diferents punts del poble. Els més antics tenen una amplada de 2 metres i 12 centímetres, mentre els nous arriben als 2,50, una mida òptima. Alguns veïns i veïnes de la zona del carrer del Mossèn Cinto Verdaguer, per exemple, on les places són més estretes, s'han queixat que no hi aparquen per por de patir o causar desperfectes als cotxes. Parla Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
Hem detectat que, per exemple, aquí a la zona de Mossèn Cinto tenim una amplada de 212 de places d'aparcament, en canvi a la zona de Farga Catalana estem al voltant de 220 i en canvi a la zona més nova, que és la zona de l'ambulatori, estem a 250. Aquesta diferència de 212 a 250 són 40 centímetres que ens permeten doncs poder baixar del vehicle sense que hi hagi cap problema. Davant d'aquesta situació i davant de que estem doncs en un moment de renovació de contracte amb la concessionària que gestiona totes les places aquestes d'aparcament, el que fem és demanar doncs que s'actualitzi i que agafin les amplades i les dimensions que toca i que per tant doncs beneficin amb els veïns i veïnes.
Aprofitant que s'ha de negociar amb l'empresa que gestiona els aparcaments de pagament, Somi Ripoll demana que se suprimeixin algunes de les places per augmentar l'amplada de les altres, oferint un millor servei als veïns i veïnes.
És molt senzill, hi ha d'haver una renovació, el que hi ha d'haver doncs és un nou marcatge de les places i, diguem-ne, doncs, possiblement s'haurà de prescindir d'alguna plaça d'aparcament per poder permetre que les altres siguin més amples. Això a priori sembla que puguem perdre alguna plaça d'aparcament, però el que fem és guanyar-ne, perquè hi ha molta gent que per por ja no hi aparca aquí en aquestes zones i que per tant són places que queden inútils.
La pilota és ara al taulat de l'equip de govern, que en les pròximes setmanes haurà de signar la renovació de la gestió dels aparcaments amb l'empresa que se n'ocupa. L'Ajuntament haurà de decidir si marca de nou els aparcaments i els fa més amples o si prefereix mantenir el nombre de places encara que siguin més estretes.
Anem a la pàgina cultural perquè Olot es prepara per fer tota mena de viatges a través de la literatura i el Festival Mot.
Del 16 al 21 de març a la Sala Turín d'Olot i del 23 al 28 de març a la Biblioteca Carles Rahola de Girona es durà a terme una nova edició del Festival de Literatura Mot, un mot que enguany tractarà tota mena de viatges amb autors de casa nostra i escriptors internacionals. Eva Vázquez és la comissària.
El viatge és un regal enverinat, perquè és una paraula tan polisèmica que hi caben tota classe de viatges. Que de fet hem triat el tema del viatge en un moment bastant complicat justament per viatjar, no? Perquè no van els trens, ara no van ni tan sols els avions, no? per aquest conflicte que hi ha a l'Orient Pròxim. Bueno, però d'això es tracta una mica. Un festival de literatura també es pot proposar contradir la realitat. No és el mateix haver vist 50 milions de vegades la foto de la Torre Eiffel que de cop trobar-t'hi a sota, no? Doncs amb un festival passa igual. Tu pots haver llegit la novel·la d'un autor o autora dels que vindran al festival, però és molt diferent tenir-lo allà davant i que t'expliqui.
A Olot, Miriam Cano i Oriol Canosa parlaran del viatge clàssic, del viatge grec portat a la contemporaneïtat. José Ovejero i Viviana Candia tractaran els viatges frustrats. Joan Benassiu i Antoni Martí Monterde parlaran de viatges de formació. Maria Estepanova parlarà d'exilis i viatges passats i viatges forçats, ella que precisament ha fugit de Rússia arran de la política invasora que s'hi practica. I el vermut, Eduard Niubó, Biel Bernils i Núria García Quera parlaran del viatge com aventura. Elisabet Riera i Cristina Massaners sobre viatges imaginaris i un viatge en el llenguatge, i per la seva banda, Gianmarco Griffi parlarà de viatges tenebrosos i de ferrocarrils. Des de les institucions posen en valor la tasca d'apropament de la literatura i dels mateixos escriptors a la ciutadania. En parla Maria Isabel Bernal, directora territorial de Cultura Girona, Josep Quintana, regidor de Cultura Olot, i Quim Ayats, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Girona.
En primer lloc, aquesta transversalitat del projecte, una programació que es presenta avui, que al llarg de dues setmanes és importantíssim aquest acostar al públic, als escriptors i a les escriptores, aconseguint aquesta proximitat, no?, entre els autors i els lectors a través de totes aquestes activitats literàries. I a més, fer-ho des de l'excel·lència i el prestigi.
Agrair a l'Ajuntament de Girona doncs, aquests anys de col·laboració i de cooperació per poder doncs, tenir aquest festival. Sembla que són dues paraules, dos conceptes que hem de treballar encara més avui en dia, la cooperació en tots els àmbits, sobretot de la política i culturals, i em sembla que aquest és un bon exemple.
Segurament és de les cites literàries més importants a nivell nacional, i en canvi no passa a Barcelona, sinó que passa a Olot i passa a Girona, i jo crec que és un element que volem destacar. La cultura és una eina de transformació, entenem que hi ha un compromís amb la cultura literària, entenem que és imprescindible crear espais de diàleg.
El Festival Mot, com sempre, comptarà amb activitats complementàries com el Mot Escoles o el Mot Instituts. A Olot també es faran presentacions a les llibreries i fins i tot es connectarà la literatura amb el cinema i es farà una representació teatral.
Anem als esports. El patinatge torna a la pista i torna a la tele. El grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot vol tornar a guanyar el Campionat de Catalunya de grups de show i quartets. La competició es durà a terme aquest cap de setmana a Granollers i el Club Olotí participarà amb tres equips. Els dos dies de competició es podran seguir en directe a través d'Olot Televisió, Televisió del Ripollès i la xarxa Més, Natàlia Moreno.
Després d'aconseguir la primera posició amb una clara avantatge respecte als altres rivals, el Club Patinatge Artístic Olot vol tornar a conquerir el Campionat de Catalunya després que l'any passat no aconseguís la primera posició. Aquest any, Granollers tornarà a ser la seu del Campionat Català, on el grup de show gran vol continuar amb els resultats aconseguits en la semifinal de fa tres setmanes. Durant aquests dies, les patinadores han pogut perfeccionar encara més la coreografia i adaptar-se a una pista que serà més gran. Ho explica l'entrenador i coreògraf del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol.
No som gaire partidaris de fer canvis i la veritat és que en absolut cap de les tres coreografies s'ha realitzat canvis i el que s'ha fet són millores a nivell de sincronització, a nivell tècnic, més de domini de patir i els dibuixos, poder doncs, obrir molt més els espais perquè aquesta coreografia se pugui adaptar amb unes mides que ara serà una pista una mica més gran de la que ens vàrem trobar a la semifinal.
A les semifinals, el grup de show gran va aconseguir una puntuació total de 41,83 punts, on va quedar pràcticament 10 punts del segon classificat, que va ser l'Skating Cunit. Planiol explica que el grup es troba en un gran estat de forma i que s'espera que els rivals també pugin de nivell respecte a la competició de fa tres setmanes.
I que la diferència de puntuació amb la resta de classificats ens dona un avantatge bastant ampli com per poder competir amb una certa tranquil·litat, però lògicament no ens adormirem. Som conscients de que pot ser que algú doncs, hagi preparat alguna estratègia i doncs, veiem algun canvi, potser en alguna coreografia, pel fet que sigui, i a més perquè en menys d'un mes, a més tenim el Campionat d'Espanya, on precisament els gallecs a la darrera temporada van agafar molt de terreny i estan doncs, pujant amb força nivell. Aleshores no ens podem adormir per al següent tampoc.
I no deixem el patinatge perquè el pavelló municipal de Ripoll ha estat la seu del tercer Open de patinatge de la temporada en l'àmbit català.
Ripoll ha acollit per segona vegada un Open de patinatge al pavelló municipal. El Club Patí Ripoll ha fet d'anfitrió en una jornada en la qual patinadores de les comarques veïnes busquen fer les millors puntuacions per classificar-se pel Campionat de Catalunya. Les categories dins del patinatge van de l'1 al 10, però al tractar-se de formació només van de l'1 al 4 i dins d'aquests nivells es distribueixen les patinadores segons l'edat, perquè aquestes puguin competir en igualtat de condicions. Parla Inés Izquierdo, professora de patinatge del Club Patí Ripoll.
Hi ha diferents nivells, n'hi ha de l'1 al 4, i cada nivell té els seus integratius, que són doncs, salts, o patinar endavant, executar-ho tot una mica amb cara i ulls, per així dir-ho, i llavors doncs, totes les nenes tenen diferents balls, però sempre realitzen les mateixes coses i els jutges doncs, valoren en funció de lo bé que ho fan.
Pel que fa a les patinadores del Club Patí Ripoll, competeixen dins dels nivells 2, 3 i 4 en formació, i les més grans participen als nivells 6, 7 i 8, però no van formar part de l'Open. Des del club estan molt satisfets amb el rendiment, l'evolució i les ganes de les alumnes.
Anem acabant. Gràcies per seguir-nos, com sempre, a l'antena dels 5 minuts més. Demà hi tornem a la mateixa hora amb tota l'actualitat.